Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és 18 d'abril de 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat! I com sempre en aquesta nau del cinema parlarem de cine, del món del setè art, i ho farem amb el nostre equip especial que lidera aquesta nau fantàstica. D'una banda tindrem en David Mairal als controls de la nau, a l'expert en ficció nacional, el capità Ferran Periques Ramos, i servidor de vostès, en Joan Boterjona. Ferran, molt bona tarda.
Què tal, Joan? Què tal, David? Com esteu? Tot bé?
Tot bé, sí, sí. Bona tarda, Ferran.
Molt bona tarda, molt bona tarda. Ja estem a punt. Estic aposentat al meu lloc de nau, des d'on en tinc una perspectiva perfecta. Bé, encara recordant l'últim programa especial de la Calle Enamorado, però tenia ganes d'arribar avui per tenir nous continguts i coses noves que oferir als nostres estimats planetaris, que saps que, com sempre, Joan, ho saps, ens segueixen i molt, contestant al Facebook, sempre present el que anem publicant, i per tant crec que és important donar un programa de qualitat com acostuma a ser.
Naturalment, donarem un programa de bona qualitat, amb bons continguts, parlarem de notícies que han sigut actualitat en el món del cinema, entre elles algunes no gaire agradables.
Sí, no, dir això, no? Dic, hi ha una mica una barreja de sensacions, de propostes interessants, però alhora notícies que afecten força els projectes cinematogràfics d'aquest país, entre altres coses les distribuïdores més importants com és Alta Films. Crec que tindrem estona per poder-ne parlar.
Sí.
Més
abastament.
Abastament, exacte, amb més extensió. Però jo crec que és hora de posar-hi fil a l'agulla, Joan. No sé què et sembla.
Jo crec que també, així que ja saps quina és la teva paraula màgica.
Doncs vinga, doncs engeguem rectors.
Doncs molt bé, doncs endavant les estrenes de la setmana. Nicholas Sparks torna a ser adaptat al cine amb Un lugar per a quedar-se.
Katie, interpretada per Julian Hogue, una vella jove amb un fos passat, arriba a petit poble costaner de Southport, a Carolina del Nord. Allà coneix a un noi ben plantat, Alex, interpretat per Josh Duhamel, que és un jove vidu de bon cor i una vídua que li ensenyarà a enfrontar-se als malsons que la tormenten. Film destinat per amants del cinema romàntic a l'estil Kerry DeJohn.
I arriba el nou Crepúsculo. Estem parlant de Memòries d'un zombi adolescente.
A un món desolat després d'un apocalipsi zombi, R, un zombi adolescent que s'enamora de la seva xicota d'una de les seves víctimes. Aquesta insòlita relació provoca una reacció en cadena que canviarà la seva vida, la d'altres zombis i, probablement, la de tot el planeta.
Film del qual en parlarem a continuació, però abans d'això tenim al Tyler de Memorias de un zombi adolescente.
Me gustaría presentarme, pero estoy muerto. Es un poco palo. Este es mi mejor amigo. A veces casi mantenemos conversaciones. A esos tíos los llaman huesudos. Se comen cualquier cosa que se mueva. Bueno, yo también, pero al menos no me siento orgulloso.
Vemos un cadáver contagiado por la epidemia. Es impasible, insensible, incapaz de tener remordimientos.
No lo entiendo, pero está cambiando. Siente y está aprendiendo a ser humano de nuevo.
Nicholas Hoult, Teresa Palmer y John Malkovich son los protagonistas de esta historia ambientada en un apocalipsis zombie que segueix una mica aquesta moda de la zombimania que ens hem vingut en produccions com sobretot a la ficció televisiva, com és el cas de la sèrie The Walking Dead, i altres sèries com la francesa The Revenants, In the Flesh, i a més, en aquest estiu, si no m'equivoco, vindrà una pel·lícula de Brad Pitt que també anirà de zombies, que es diu Guerra Mundial Z. Sembla que els zombis estan de moda, no? I les pel·lícules de tipus Crepúsculo, aquestes intrigues romàntiques amb aquests mons de fantasia que barregen el romanticisme amb el terror també. I aquesta és una nova proposta que intenta donar-li un gir a totes aquestes produccions. És una pel·lícula d'aquest estil absolutament diferent. Jo crec que la millor manera de definir Memòries d'un zombi adolescente és dir que és una pel·lícula de zombis perquè als que no li agraden les pel·lícules de zombis. Jo, personalment, a mi no m'agraden les pel·lícules de zombis, és un gust personal, i no tenia les meves reticències una mica, haig de confessar, a veure aquesta pel·lícula. Però la veritat és que m'ha sorprès i em va sorprendre molt gratament aquesta proposta, perquè fuig absolutament del gore que podem trobar en aquest tipus de propostes, ridiculitza o satiritza d'alguna manera les pel·lícules de zombis i també se'n riu una mica també de les pel·lícules a l'estil Crepúsculo, una mica, però sense deixar de ser això mateix. Però crec que amb molta frescor, amb uns 90 minuts ben justets per la història que vol explicar, i que anava la sensació que dintre del tipus de proposta que era, me l'havien fet, com me recordo que fa unes setmanes va citar en Ferran Periques en el cas de Gangster Squad, una pel·lícula a mida. I la veritat és que a mi em va sorprendre molt gratament aquest Memòries d'un zombi adolescente, com dic, dona un gir humorístic i també molt romàntic en el gènere zombi, en el gènere d'amor. Alguns hi pot semblar una mica inclús empalagosa, però crec que la pel·lícula sap riure's inclús d'aquesta faceta mateixa de la pel·lícula, i la veritat és que inclús crec que l'utilitza com una espècie com de recurs de rebeldia o de satirització una mica d'aquest tipus de propostes. És una pel·lícula, com he dit, divertida, que dura, com he dit, poquet, hora i mitja, que és molt fresca, que té actors com Nicholas Hoult, que vam poder veure no fa gaire, a Jaca Gigantes, o Teresa Palmer, a més del rol de John Malkovich, i jo li dono un 8. La veritat és que m'ha agradat molt aquesta proposta, la trobo una resposta molt refrescant i molt divertida, que si voleu anar a veure al cine, i no lògicament a l'Ocine, que és on heu d'anar, doncs ja sabeu què fer, comprar les crispetes i entrar a veure aquesta proposta que es diu Memòries d'un zombi adolescente. I bé, aquesta és la meva anàlisi sobre aquesta pel·lícula, que a més crec que té un missatge una mica que parla sobre reivindica l'amor en aquests temps de zombificació i aquest pessimisme reindant que ens porta a aquesta nova era, que no sé molt bé quina és la que vivim, però sens dubte és l'era actual. Dit això, anem a passar a una altra estrena, perquè tenim més estrenes, com una en la que Matt Damon viatja amb el director Gus Van Sant a Tierra Prometida.
És Steve Butler, interpretat per Matt Damon, que és un executiu d'una gran empresa que arribarà a un poble amb la seva companya de treball, Sue Thomason, interpretat per Frances McDormand, per comprar els drets de perforació als propietaris de les terres, és a dir, gairebé tots els ramaders de la zona. En aquesta població, assolada per la crisi econòmica dels últims anys, Steve intentarà convèncer la gent dels beneficis que té perforar les seves terres. Però, clar, també tindrà ocasió de reconsiderar el que ha estat la seva vida fins a aquell precís moment.
I abans de parlar, lògicament, tenim el tràiler d'aquesta pel·lícula, En Tierra Prometida.
Tu equipo ha cerrado 100 veces más acuerdos que los demás. ¿Cómo lo haces?
Me crié en una próspera comunidad agrícola. Carreras de tractores, derribo de vacas. Había una fábrica de Caterpillar. Cerró cuando yo empezaba el instituto. Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Yo les vendo el único modo de recuperarlo.
Me alegra anunciaros que vosotros traeréis el gas natural a McKinley.
Es increíble que estemos tan cerca de la ciudad. Parece Kentucky.
Cualquier lugar a 2 horas de una ciudad parece Kentucky. ¿Eres la dueña de esto?
No.
¿Y cómo es que haces tú todo el trabajo? Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras.
Hay mucho dinero ahí abajo.
Eso es cierto.
¿Cuánto habrá?
No hay razones para no tener un instituto de primera categoría.
¿De cuánto dinero me está hablando?
Podría ser millonario.
Creí que sería más duro. Ha sido fácil.
¿Investigación dijo algo de activistas medioambientales?
No. Déjame adivinarlo. 40, casado, marketing, 2 hijos.
38, stripper barra camarera, pero nacida para ser cantante.
¡Soy maestra!
No, no, hablaba de mí.
Hola a todos. Estoy aquí porque perdí mi granja. La tierra se secó y murió. Y si eso le ha pasado a uno de nosotros, puede pasarle a cualquiera.
El pueblo votará dentro de 3 semanas.
Tierra prometida, la nova proposta de Matt Damon, que firma el guió, a part de ser el protagonista, i també el firma John Krasinski, que és un dels actors, personatges que intervé també en aquesta pel·lícula, en un paper secundari però absolutament crucial per al devenir d'aquesta història, que diguéssim que va sobre l'honestitat de les persones. Sé que, i és veritat, hi ha un rerefons ecologista d'aquesta història, però crec que parla de moltes més coses. I el bo d'aquest guió i de la direcció de Gus Van Sant, director de pel·lícules com L'indomable Will Hunting o Jerry, entre altres, s'allunya absolutament del que seria una premissa que podia dar a peu perfectament a un telefilm de dissabte per la tarda. No és així, per sort no és així, tenim un bon director que sap posar una bona posta en escena, però que sap perfectament que la història i els actors és el que té que lluir amb aquesta història. Llavors es transforma una mica en artesà i fa que tot la resta llueixi. Llueixin els actors, sobretot els personatges secundaris, trobo jo, com el propi John Krasinski o una Frances McDormand que crec que està esplèndida. Els personatges fugen absolutament de l'estereotip, que és difícil, que en aquestes ocasions és molt fàcil caure. Fuig contualment d'aquest tipus de signes d'altres tipus de produccions i li dones personatges de molta humanitat, te'ls creus i la pel·lícula profunditza molt bé amb allò que vol explicar. Sem la pel·lícula molt clar el que ens vol explicar. També hi ha una redenció del protagonista que teòricament, o no tan teòricament, cosa que ja veurem, veurem clara en el personatge de Matt Damon, que té aquesta dicotomia d'alguna manera, que és que té una disjuntiva, que és ell té una feina que representa a una gran empresa i els mecanismes potser no gaire ortodoxos que fa servir aquesta gran empresa per convèncer la gent de que el gas natural o la manera que fan servir el gas natural és el millor per ells. Dit això, a mi Matt Damon, sincerament, creu que fa una bona feina, però crec que el seu perfil com a actor és massa fràgil perquè trobem una ambigüetat en el personatge. Té molta cara de bon nen. Jo, sincerament, li trobo al personatge de, bueno, a l'actor de Matt Damon, i crec que amb un altre actor la pel·lícula hagués guanyat. També trobo que la part final o el discurs final una mica de la pel·lícula, que no desvetllarem lògicament, és una mica obvi, però realment una de les coses que més destacaria d'aquesta pel·lícula, a part de les interpretacions, a part de la narració, és que té un gir que, lògicament, no explicarem quin és, però realment no només és coherent, sinó que la veritat és que sorprendrà a molts espectadors. I a més això fa que la pel·lícula no sigui plana del tot i que no caigui en la previsibilitat. Per tant, per tot això, jo li dono un 7 a aquesta proposta, que trobo que està molt bé, que té un missatge que en aquests temps crec que és molt important, el preu de la honestitat, els valors que té que tindre una persona.
Que serà el gir, que està dient el Joan, quan el protagonista Matt Damon hagi d'escollir entre l'empresa o els seus valors, ell tirarà pels seus valors. No, Joan?
No és aquest gir.
Vaja.
No és aquest gir. Doncs aquest seria l'obvi, però no és el gir, lògicament, de la pel·lícula.
S'havia de provar.
Estem parlant d'un gir que, sens dubte, jo no me l'esperava, i has volgut destripar la pel·lícula. Ets dolent, eh?
No, jo només he provat sort i bueno.
Doncs no. Aquest no és el gir de la pel·lícula, que no desvetllarem, però només us diré que és un 7 i que és una pel·lícula que a mi m'agrada molt i està força bé. Doncs un 7 per Tierra Prometida. I a més sona Dancing in the Dark, aquesta
sí,
meravellosa cançó de Bruce Springsteen.
El de Boss, que sempre alegra amb aquestes cançons, que poden passar anys però seguiran sonant i sonant, perquè el que ha estat gran i un artista que ja té aquest pseudònim, el jefe, el cap,
el boss, sí.
És per alguna cosa. Aleshores, la qualitat de Bruce Springsteen No s'ha de discutir. Però ara tenim, Joan, dues estrenes més. Una es diu Nana i l'altra és La Caza.
Parlaré molt ràpidament de La Caza perquè és una... Bueno, de Nana, perdó, que és una proposta bastant difícil de catalogar. Diguéssim que és una espècie com de documental, d'alguna manera, que ens parla doncs, una visió o intenta retratar com veu el món una nena de 4 o 5 anys. No. No tenim trailer realment d'aquesta proposta perquè és una cosa bastant estranya i jo sincerament no vaig entrar en aquesta proposta. Jo sincerament li dono un zero perquè jo sincerament no vaig entendre si era una pel·lícula, si era un documental, no vaig entendre. Dura una hora i és una cosa bastant estranya. Així que qui vulgui provar d'aquesta proposta francesa, la veritat és que li puc assegurar que com a mínim no trobarà una proposta convencional. Però si trobo una proposta més convencional i a més crec que molt interessant és la nostra següent pel·lícula del qual sí tenim un tràiler que parla una mica sobre aquesta societat de la por que vivim, una pel·lícula danesa que es diu La Caza.
Aquí pasa algo muy raro.
¡Sois demasiados!
Lucas.
Hola.
¿Puedes venir un momento?
¿Una mentira casual? Pero, ¿cómo ha podido pasar eso?
No lo sé.
Puede destruir a un hombre inocente.
Deberías tomarte un par de días libres. Lo solucionaremos discreta y tranquilamente.
Bueno, ¿qué ha hecho esta vez esa brujilla?
Conozco a mi niña, no miente. Nunca lo ha hecho. ¿Por qué iba a hacerlo ahora?
¡Estás loco!
Como hayas tocado a mi niña, te meto una bala en la cabeza.
¿Queréis destrozarme la vida? ¿Es eso?
Llamaron y dijeron que habían ocurrido cosas horribles en la escuela.
No les hagas caso, Marcus.
Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no?
Creo a los niños, siempre lo he hecho.
Maldita sea, si no has hecho nada.
Han perdido el juicio completamente.
Vete a casa.
Dile que no queremos que vengáis ni...
Matt Mikkelsen, aquest actor que el públic recordarà per ser el dolent del James Bond Casino Royale i a més actualment està fent per la cadena NBC una sèrie basada en Aníbal Lecter on ell interpreta de jove aquest personatge, el d'Aníbal Lecter, que la pel·lícula El senyor dels anyells doncs interpretava Anthony Hopkins. Doncs Matt Mikkelsen, aquest actor, ens porta aquesta proposta danesa que va guanyar el premi l'any passat a Cannes com a millor actor, una pel·lícula que té molt bona fama i la veritat és que després de veure aquesta proposta s'entén. Per mi ha trigat a arribar a aquesta proposta, perquè com he dit, és de l'any passat, però per fi ens podem congratular que hagi arribat a les nostres pantalles. Trobo jo una magnífica pel·lícula i crec sincerament que una de les millors pel·lícules que he pogut veure jo aquest any. És una crònica sobre, com he dit, aquesta societat de la por que tenim, sobre aquesta pèrdua de la innocència d'aquest món actual, on la desconfiança està a flor de pell a tots els seus habitants. Tota aquesta por i inseguretat es reflexa en cada un dels habitants d'un poble i una mentida fortuïta crearà una bola de neu de conseqüències impredictibles que afectaran a un pobre pare separat que sense trobar-se de cop i volta es trobarà amb un embolic que ell ni ha creat i que no sap molt bé d'on li ve. I realment tot el poble anirà en contra d'ell i farà una autèntica caceria contra aquest personatge que es trobarà sense perquè ell és innocent, sense trobar-s'ho entre l'espada i pas i la paret. I està magníficament interpretat per aquest actor que és Matt Mikkelsen i està molt ben dirigida per el director de la pel·lícula que és Thomas Vinterberg. Senzillament és una pel·lícula que la gent ha de veure, que us farà pensar, que està molt ben interpretada, que està molt ben narrada. I poca cosa puc dir d'aquesta pel·lícula que només recomanar-la i dir que la meva nota és un 9. Dit això, doncs, aquesta és el meu anàlisi de les pel·lícules que estrenaran aquest divendres.
Doncs, recordem, si et sembla, des de bon començament, quina nota, és a dir, quina nota relacionem o otorguem a cada pel·lícula, segons la teva opinió, sempre, Joan, evidentment.
Naturalment, és la meva opinió i bé, hi haurà gent que discaparà, lògicament, i és la meva valoració una mica que faig d'aquestes propostes
doncs,
de la setmana.
Doncs, resumim una miqueta, si et sembla. La primera pel·lícula és Memòries d'un zombi adolescente. Li has otorgat un 8.
Sí, correcte.
La segona, si no m'equivoco, si no em dius el contrari, és la pel·lícula de
Tierra Prometida.
Tierra Prometida, de Matt Damon, al qual li has donat un 7.
Correcte.
Nana, aquest documental, aquesta proposta entre documental i film, li has donat un 0 perquè, bé, no has sabut entendre-la o ubicar-la.
Jo no he sabut valorar aquesta obra, potser una altra persona la sap valorar, jo no he sabut valorar, no hi he entrat absolutament, no li trobo
res. I per últim, aquesta última proposta, aquesta proposta danesa, com bé has dit, que es diu...
La Caza, li he donat un 9.
Molt bé, Joan, és a dir que La Caza s'emporta la palma a la tarda d'avui.
Exactament, en una setmana que he donat bastantes bones notes. La veritat és que m'han agradat molt les pel·lícules d'aquesta setmana, a part de Nana, lògicament, però m'han agradat molt les propostes i crec que això, a mi personalment, és una bona notícia. A més, trobo que són propostes diferents, que és el que sempre hem defensat aquí. Una pel·lícula pot agradar més o menys, però que hi hagin propostes diferents, i crec que aquestes 4 propostes ho són.
Bé, molt bé.
I ara, amics, crec que és hora de fer un break. I abans hem estat parlant d'un gran cantant, un gran compositor, que es diu Bruce Springsteen,
sí,
que també ha fet partida doble a la cartellera, perquè si també ha sonat la cançó Dancing in the Dark a la pel·lícula En Tierra Prometida, també la podem escoltar una cançó d'ell a Memòries d'un zombi adolescente, que és la cançó que posarem avui i que és un clàssic. Hungry Heart, de Bruce Springsteen.
Thank you.
Hungry Heart.
Aquest track de The Boss, de Bruce Springsteen, amb el que recollim aquesta secció, aquest petit break que us oferim i que permet una mica desconnectar de tanta teoria, i més quan portes tanta estona escoltant en Joan, pot cansar, és
atenció,
normal.
Atenció, però ja comença.
El que no cansa és una secció que des d'aquí realitzem des de fa ben poc temps, però que trobem interessant. És aquella secció en què valorem o otorguem una sèrie d'Oscars en funció doncs, de notícies d'actualitat. Mm. I aquesta secció és els Oscars planetaris.
Amb un Oscar,
Wesley Snipes sortirà a la tercera part de Los Mercenarios, després d'estar forçosament retirat del cine per la seva estada a la presó. Per evasió d'impostos, l'actor de Blade tornarà al món del cinema en el nou festival d'herois dels 80 que prepara Stallone. Esperem que s'encausi i no torni pel mal camí. Amb dos Oscars,
Tom Cruise protagonitzarà Yuki Kaze. L'actor torna a protagonitzar un film de ciència-ficció després de la bona entrada a taquilla de Oblivion, també d'aquest gènere. Yuki Kaze serà l'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Chohei Kamayashi, que situa l'acció 3 dècades després que una força alienígena invaís el nostre planeta a través d'un portal tridimensional situat a l'Antàrtida. Tanmateix, els humans no tenen gaires ganes de baixar els braços, així que decideixen crear una força especial de combat amb la única missió d'exterminar els invasors. Veurem. Amb 3 Oscars.
El tràiler de Los Juegos del Hambre, En Llamas, i el tràiler definitiu de L'Home d'Acer, la nova de Superman, causen furor a les xarxes socials. Hi ha moltes ganes de veure aquestes propostes i segurament tot ens fa pensar que es traduirà en grans taquilles. Però la fórmula no la té ningú, per tant, esperarem.
I el Reisi de la setmana és desgraciadament una de les pitjors notícies que hem tingut que donar, però de llarg la més important d'aquesta setmana i dels últims mesos. Tanca la productora i distribuïdora de cinema Alta Films, i 180 sales de les 200 sales de la cadena Cine Renoir també.
Una pèssima notícia que s'estava cuinant i que, com s'ha determinat, en boca doncs, del seu creador ha estat una mort lenta, ha estat una mort lenta que s'ha anat arrossegant i que ha acabat amb això, doncs, amb el tancament de 180 sales de cinema de les 200 sales Renoir que hi havia arreu d'Espanya. Una distribuïdora, Alta Films, precisament, que és destacada com la distribuïdora que ha apostat sempre, o històricament, fa més de 30 anys, per al cinema d'autor, mm-hmm, pel cinema més pròxim, i que més fugit una mica del cinema comercial,
sí,
i que bé, doncs ha deixat pel·lícules com The Artist, mm-hmm, The Master, Headhunters, Moonrise, Kingdom, Shame, etc.
Sí, i quins són els motius d'aquesta desaparició? Doncs bé, hi ha molts. La baixada espectacular del consum cultural en general, l'assistència també que ha baixat de les sales de cinema, sobretot, el desplom definitiu de la indústria del DVD,
sí,
i la progressiva deserció dels directius en les cadenes de televisió del seu compromís amb el cinema aquest d'autor, jo crec que són els factors essencials d'aquesta mort lenta que ha tingut Alta Films i que ahir a la nit i a primera hora del matí doncs es ha fet públic quan s'ha publicat en El País un article on Enrique González Macho, que és el president de l'Acadèmia de Cine i
propietari d'Alta Films,
exacte, doncs ha fet pública doncs aquesta trista notícia per al món del cinema, i des d'aquí volem donar tot el nostre suport a totes les persones perjudicades per aquest tancament no només del cine Renoir, que pràcticament tancarà totes les sales. Els Renoir de Florida Blanca de moment seguiran, però realment de 200 sales tancaran 180, és a dir, només quedaran 20, i Alta Films, com he dit, doncs tancarà. I segons Enrique González Macho, hi ha poca cosa que fer, intentaran tirar endavant d'alguna manera, però amb un altre projecte...
Sí,
però
s'ha parlat de possibilitat de poder fer un projecte més petit, a molt més petita escala, però evidentment són conscients de que han hagut de tancar irremediablement en contra de la seva voluntat, per suposat, i només es queda doncs que això, que fer-ho públic, que explicar la situació, de la qual doncs nombroses cares conegudes, gent coneguda i no tan coneguda, sinó també gent anònima que s'ha volgut sumar a la causa, ho ha lamentat aquest matí, sobretot la red social Twitter bullia aquest matí, la veritat és que a primera hora, des de primera hora del matí, 8-9 del matí, ja estava bullint.
Trending topic.
Ha estat trending topic, tema més, un dels temes més seguits a la xarxa, i per tant, bueno, deien fins aquí hem arribat i hem resistit mentre s'ha pogut. Aquesta és l'afirmació doncs, que ha realitzat Enrique González Macho, el seu propietari, i que d'alguna manera doncs, ens fa arribar aquest missatge d'algun aspecte que anàvem comentant molt sutilment des d'aquí, no? del suport que havíem de fer amb el cinema, del tema pirateria, de com afectava, de que anaven tancant sales de cinema, de la poca afluència que hi havia en els cinemes per part dels espectadors, de l'alt cost al que està sotmès avui dia al cine, l'entrada al cine,
21% d'IVA,
més el 21% d'IVA, que és una clatellada espectacular a cada producte o a cada projecte, estem parlant de molts diners, i sobretot doncs això, no, la degradació progressiva de la indústria del DVD, que cada vegada doncs ha anat naufragant fins a límits insospitables que han portat doncs això, no, a una situació límit com és aquesta Alta Films, que està considerada la distribuïdora i productora més important d'Espanya, i que bé, que ens ha costat doncs aquestes pel·lícules que ja hem esmentat. Mala notícia pel cinema d'aquí, molt mala notícia, i jo personalment, en la meva opinió, és que aquesta fugida, el fet de que Alta Films hagi estat forçosament empuixada a tancar les seves portes i a deixar de produir com ho estava fent, crec que serà l'efecte dominó que tot just començarà ara. Tot just serà un efecte que mica en mica progressivament anirem veient, desgraciadament, espero equivocar-me, com altres distribuïdors i productores seguiran el mateix camí o la mateixa sort que en aquest cas ha patit Alta Films. Hem intentat des d'aquí, des de Planeta Cinema, parlar amb Nadia López, que és la coordinadora d'Alta Films. Realment ha estat impossible. Som conscients segurament de que avui han tingut, entre ahir i avui, sobretot avui, que ha estat quan ha explotat el tema mediàticament, el mòbil aturat constantment, hem deixat missatges, no ha estat possible, però realment és que tots els mitjans de comunicació, quan se n'han fet ressò, han volgut localitzar i parlar evidentment amb Enrique González Macho, que ha contactat o s'ha expressat a través de diferents mitjans de comunicació força importants d'aquest país. Crec que ha estat un dia força mogut. A més, s'ha comentat que estan buscant estratègies per veure com orienten ara les propostes que volen fer i si realment poden salvar-ho d'alguna manera, encara que sigui a petita escala. Per tant, han tingut dia de reunions, han tingut dia de donar la cara, d'explicar els mitjans de comunicació, i un dia força trist per la indústria.
Un dia força trist per la indústria. A més, sabem que un dels projectes que treballava per comprar, perquè les distribuïdores compren les pel·lícules no només d'aquí a Espanya, sinó de l'estranger, per portar-les aquí, que es puguin veure aquí, tenien el projecte per comprar l'última pel·lícula dels germans Coen. I ara aquesta pel·lícula doncs ara mateix tindrà que buscar nova distribuïdora, que segurament, per ser qui són, acabarà trobant una altra distribuïdora, ja sigui Golem, ja sigui qualsevol altra, però no serà Alta Films. I la veritat és que, veient els títols que ens ha portat els últims anys, com és The Artist, que va ser la pel·lícula guanyadora de l'Oscar, farà 2-3 anys, si no m'equivoco, la veritat és que són títols molt importants de cinema d'autor, però és que són 3 dècades Alta Films que ens ha portat gràcies a Enrique González Macho, i la veritat és que és una notícia que molts espectadors potser no en són conscients, però realment és una molt mala notícia per aquest país.
A mi també em sap greu especialment, sobretot perquè precisament la setmana passada vam poder fer un bon programa, o crec que un programa interessant, especial, de La Clara Enamorado, com hem comentat, en el qual va ser també amb els amics d'Alta Film, i en el que hem de dir, personalment ens van tractar meravellosament des de la coordinació, la Nàdia, és que realment ens van tractar molt molt bé, ens van facilitar moltíssim la nostra feina, ens van permetre parlar amb tots i cada un dels protagonistes d'una pel·lícula, independentment del mitjà que fossis, més petit, més gran. Això sempre s'agraeix, aquesta proximitat, aquesta facilitar-te la feina, encara que vinguis d'una emissora local com és Ràdio Vallromanes, doncs ens van permetre doncs aquesta proximitat, ens van permetre fer la nostra feina i portar doncs un producte posteriorment que crec que va valdre la pena per tots, no? Pels oients, per nosaltres mateixos, no, que fem Planeta Cinema, I per això també, pel component humà, també doncs, estic especialment, doncs, que em sap greu, perquè sí que pot pensar molta gent, ai, mira, aquest s'apunta al carro de quedar bé, no? Però és que realment no és quedar bé, és transmetre la sensació que em vaig donar, de que vaig tenir una sensació molt positiva de relació personal en quant a l'hora de treballar. I sempre doncs, sap greu que persones que s'han portat bé amb tu, que t'han facilitat la teva feina, doncs perdin el seu lloc de treball i trenquin tants somnis de molta gent que li agrada el cinema en aquest país.
Dit això, tot el recolzament a Altafilms, el reiterem, i al cinema Renoir, i des d'aquí tenim la fe, perquè hem de lluitar tots amb aquesta crisi que no només assoleix el món del cinema, sinó tota la societat en general. Fe, hem de tenir fe, hem de lluitar perquè sortir endavant. No ens podem enfonsar, això ho tinc més que clar. Dit això, intentem transmetre aquest missatge de força, d'optimista, no només a Altafilms i a tots els treballadors del cinema Renoir, sinó a tots els oients, tots els planetaris que ens senten a través d'aquesta sintonia. Dit això, anem a passar a uns temes més alegre.
Si un tema més social o precisament parles dels planetaris, doncs crec que aquesta ha arribat l'hora de fer la seva secció, aquella que a tu tant t'agrada, la que no m'agrada tant a mi potser, però que és un clàssic d'aquesta casa.
No t'agrada com la introdueixo.
Sí, exacte, no m'agrada com l'introdueixes, evidentment.
Vale.
Això no és notícia, la gent ho sap. La gent em para pel carrer i tot i em diu, sí, és més benèvol amb en Joan. No
sí, és veritat, és veritat.
Bueno, avui no m'he posat amb el subentinat, ho hagués pogut fer, però no ho he fet. Bueno, ai, perdona Joan,
ja s'ha barba.
En fi. Què et sembla si diem als nostres estimats planetaris...
Ah, ja m'ha saltat directament.
Com poden participar al Facebook?
No, primer vaig a dir-ho. Vale?
Bueno, doncs vinga, endavant, Joan.
La família del Facebook.
Cada vegada la versió és pitjor aconseguida, és a dir, s'allunya més de la realitat, però,
sí.
En fi, actors amateurs és el que tenen. Doncs clar, mica en mica han d'anar llaurant-se un futur. Dit això... Si vosaltres també voleu participar i formar part d'aquest equip de Planeta Cinema, si vosaltres voleu pujar a la nau del programa d'aquest Planeta Cinema 2.0, doncs ja sabeu el que heu de fer. Heu treu a la xarxa social Facebook, cliqueu al buscador Planeta Cinema 2.0 i trobareu la nostra pàgina. I allà és on doncs, trobareu els continguts dels programes que fem setmana rere setmana i on us donarem l'oportunitat d'interactuar amb l'equip d'aquest programa. Com? Molt fàcil. Doncs contestant les preguntes que s'us plantegen doncs, en aquesta xarxa social 2.0.
Correcte, i la pregunta d'aquesta setmana venia referent a Javi Cornelio.
Sí, Javi Cornelio, que recordem, va ser un dels últims tripulants d'aquesta nau, ja que va venir, el vam poder entrevistar, és especialista de cine, Javi Cornelio, que ens va explicar que començava el rodatge d'una pel·lícula amb Raúl Mérida, que és Reverso, en el qual ell realitzava, doncs, evidentment, les escenes de risc, entre les quals hi havia doncs, la mossegada d'un gos.
Sí, que està al Facebook del nostre programa, podeu veure el link d'aquest moment, aquest making of on es preparava aquesta escena amb el gos. Podríem compartir amb tots els planetaris doncs, aquest moment del qual vam comentar i bé, és un moment bastant simpàtic i perillós també d'aquestes peripècies que ens va explicar fa ara dos programes en Javi Cornelio o Planeta Cinema 2.0.
I dit això, quina és la pregunta que feia l'equip del programa Planeta Cinema a l'audiència?
La pregunta que feia l'equip de Planeta Cinema 2.0 era, que ens va explicar el mateix Javi Cornelio al programa, a quina altura ell, Màxima, havia caigut al seu fet de treball especialista en Javi Cornelio.
És a dir, des de quina alçada Màxima havia saltat Javi Cornelio en un dels seus treballs professionals. I hem de dir, Joan...
Hem de dir que la resposta aquesta setmana encara no la donarem perquè hi ha disparitat d'opinions, diguéssim, i us donarem una mica més de marge. Una mica més de marge, és molt fàcil, heu de sentir només el programa i crec que podem recalcar, només donar una pista que ho hem recalcar,
sí,
perquè ha donat peu a una mica a dubtes entre l'audiència, diguéssim, que d'alguna manera nosaltres en el programa ho hem recalcar i aquesta és la xifra que estem buscant. Ho dic per aclarir qualsevol tipus de dubte que pugui haver a les xarxes socials.
Avís per navegants, que segons tu m'ha dit.
Exacte, volem recalcar aquest avís per la nostra part perquè la setmana que ve ja podeu respondre correctament a la pregunta que us estem proposant d'alguna manera.
Recordeu que aquesta secció, com sempre, està doncs patrocinada pels grans amics de cinemes Ocine, que són aquella, són la cadena de cinemes amb cines dins i fora de Catalunya, que com sempre, com ja sabeu, els amics d'Ocine us ofereixen el millor servei, la millor qualitat, el millor preu i ara a més amb menús familiars, que en temps de crisi, la veritat és que s'agraeixen, ja que són menús econòmics que permeten a l'espectador anar en família a veure doncs una bona pel·lícula amb refresc, amb crispetes, amb llaminadures, sense patir per aparcar, ho tens tot.
És una meravella.
És una meravella, gràcies als amics de cinemes Ocine. Dit això, i gràcies als amics d'Ocine, que reiterem des d'aquí, ara, Joan, hem de posar rom ràpidament a la nou del planeta de
posar
planeta
rom, quina expressió més estranya.
Hem de posar ràpidament el timó de la nau cap a un indret que des d'aquí ens agrada molt, que és un clàssic també del nostre programa,
sí,
i que és l'indret de les sèries. I com ens agrada, i com li agrada a l'audiència aquesta cançó d'entrada de Juego de Tronos, una sèrie molt seguida, sí, que agrada a molta gent. Però he de dir, Joan, que tinc informació de ficcions nacionals i també internacionals, però m'esperaré a que tu em donis pas per quan vulguis que les ofereixi i et deixo a tu com a gran capità que ets perquè puguis dirigir una mica aquesta nau i per com vols que afrontem els aspectes.
Ah, molt bé. D'entrada, vull amb aquesta sintonia de Juego de Tronos, de la qual ja vaig comentar que vaig poder disfrutar fa unes setmanes de la preestrena,
sí,
una mica d'aquesta sèrie, que va ser espectacular i que des d'aquí vull agrair als amics de Canal Plus. Dit això, anem a parlar de la secció nacional d'aquest apartat de les sèries,
sí,
i concretament volem recuperar d'alguna manera el que ens vam deixar al tinter d'alguna manera la setmana passada,
sí,
sobretot perquè va el tema referent a ficció,
sí,
ficció televisiva, l'entrevista que li vam realitzar a la Renoir de Florida Blanca a Miguel Ángel Silvestre. I una de les preguntes que aquest home que tinc davant va tindre el morro de fer-li...
David Mairal?
No, David Mairal no. Ferran Pericas...
Ah, és que la gent no et veu. Per tant, si us aquest home, no podem seguir.
Sí, anava a dir, Ferran Pericas va tindre el morro de fer-li una pregunta compromesa a Miguel Ángel Silvestre sobre la sèrie Hermanos, que representa que va haver una... Bé, recordem que la sèrie Hermanos és una sèrie que anava a fitxar de Telecinco Miguel Ángel Silvestre, però d'alguna manera va caure del repartiment perquè va fitxar d'una altra sèrie, un fullon mediàtic de la qual el senyor Ferran Pericas va voler punxar d'alguna manera
a
l'actor.
Ho poso amb antecedents perquè l'audiència ens entengui.
Vale.
Com a periodista considero que sempre o molt sovint s'han de fer preguntes que a l'entrevistat no li agradaran, però que tu com a entrevistador ho has de fer. Aleshores jo em veia amb l'obligació moral de punxar una miqueta a Miguel Silvestre i veure què hi havia darrere de la seva resposta. I crec que el més important és que ho vam aconseguir. Vam aconseguir saber que amb la seva incomoditat que Miguel Silvestre alguna cosa passava. El cas és que, com bé has dit, Miguel Silvestre havia de fitxar per una sèrie que es diu Hermanos, de Telecinco, juntament amb Maria Valverde i Álvaro Cervantes, però l'actor valencià va rebre una oferta d'Antena 3 per entrar en una altra ficció. La seva idea va ser plantejar a Telecinco la possibilitat de compaginar amb els dos projectes. A Telecinco sembla ser, pel que es comenta, que no li va fer cap mena de gràcia que un dels seus actors fetitxe, un dels seus actors més populars arrel, sobretot, de Cintia Noi Paraíso, fitxés per la competència. I diuen les males llengües que això va produir que el despedissin de Hermanos. Fet pel qual vaig haver amb l'obligació de fer aquesta pregunta que sentirem ara.
Sí, permítame que sea un poco malo contigo y para picarte un poco y sacarte...
A ver, ¿qué me vas a preguntar?
No. Te iba a decir, se habló, se especuló, ¿no?, la posibilidad de que entrase en el reparto, forma parte del reparto de la serie Hermanos de Telecinco.
Uy, sí, pero eso es un tema
y,
ya muy lejano.
¿Qué nos puedes decir?
Pues que...
¿No se dio?
Que al final... Hay cosas que uno no puede controlar y que son para ti o no son para ti. Y en este caso, pues no era.
Lo dejaremos ahí. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no?
Ho vaig intentar. Vaig intentar veure si darrere la seva resposta s'amagava alguna mica d'incomoditat. I he de dir, evidentment, Els oients no ho sabran perquè no estaven presencialment en allà, però el llenguatge no verbal també doncs, va parlar molt de que Miguel Silvestre va sortir escaldat o va ser una relació turmentosa amb Telecinco, no agradable per cap de les dues parts, però us puc assegurar que el mateix Miguel Silvestre no estava gens còmode amb aquesta pregunta, que semblava que, com hem escoltat, volia passar pàgina, que volia parlar del futur, no centrar-se en coses del passat, i que no van acabar bé.
No, jo crec que perfectament es pot llegir entre línies pel to de les seves paraules, encara que... Bé, molt bé, Mairal, saps posar música, això ja ho sabíem, i molt bé.
També he de dir que vaig veure una mica... Vaig necessitar posar una mica de coses pel mig o d'una mica d'humor, i ràpidament, veient la seva incomoditat, vaig plantejar una altra pregunta, que en aquest cas doncs, feia referència, sobretot, al seu futur, de la qual cosa l'actor valencià Miguel Silvestre ens va dir el següent.
Pues al otro lado espera empezar a rodar en
Galerías Velvet.
Galerías Velvet, el 15 de mayo creo que empieza el rodaje, si todo continúa en marcha. Y bueno, ese es mi siguiente trabajo. Estoy muy ilusionado y la verdad que con muchas ganas.
Doncs poc més es pot dir. Esperant nous projectes, Galerías Velvet, aquesta proposta de ficció nacional que protagonitzarà Miguel Silvestre juntament amb Paula Echevarría, entre altres, i per tant esperant aquest 15 de maig, que és en principi, com bé ha dit Miguel Ángel, la data que ha de començar a rodar aquesta sèrie.
Doncs sí, i a més vas copsar d'alguna manera per acabar una mica l'entrevista, si no m'equivoco, que és per Miguel Ángel Silvestre, que és el que busca en un personatge, cosa que trobo que és una pregunta molt interessant per fer-li un actor.
Sí, què és el que busca? I què ens va dir? T'ho pots imaginar?
No sé.
Escoltem-ho, no? Doncs vinga.
Ho sentim.
La verdad que un buen guión siempre te termina conquistando, ¿no? O sea, empiezas a leerlo y no puedes parar, y eso siempre es una buena señal. Así que, por supuesto que es... O sea, no importa el recorrido del personaje... Muchas veces el personaje no tiene por qué ser grande, o sea, en realidad es también lo que tú puedes aportar al personaje, lo que puede aportarte el personaje a ti, el reto que puede suponer o lo que te puede, ¿no? Todo lo que te puede aportar. Y a eso de momento le doy más importancia que no a la duración en la película.
Bé, doncs aquestes són les declaracions
de Miguel Ángel Silvestre, recordant això, no? Doncs que no va voler passar pàgina amb el tema turbulent de l'experiència amb aquesta ficció que no es va donar, segons deia, de Hermanos a Telecinco. Ens va parlar del seu futur a Galerías Velvet i va mantenir doncs, que la importància per ell com a actor de tenir un bon guió i sobretot un bon personatge, que és una mica el que busca a l'hora d'afrontar un projecte.
Doncs aquestes van ser les declaracions de Miguel Ángel Silvestre, que us hem oferit d'una entrada a l'anterior Planeta Cinema Especial a la Gran Enamorado, i també doncs, una mica hem acabat del que tenim al tinter en aquest Planeta Cinema 2.0 del dia d'avui, que seguirem parlant de coses de Telecinco, exactament, perquè què més tenim, Ferran?
Doncs hem de fer la comparativa una mica de com ha anat aquesta setmana a nivell de ficció. Recordem que el dimarts s'enfrontaven dues sèries de competència, estem parlant de la sèrie de Telecinco, El Don de Alba, que ara en parlarem més temps, i Gran Hotel, i hem de dir doncs, que El Don de Alba va fer un 11% de share traduït amb 2.180.000 espectadors, mentre que Gran Hotel va fer millors resultats amb 2.690.000 espectadors. És a dir, que la diferència entre la proposta Gran Hotel d'Antena 3 i El Don de Alba 3.5 és de 500.000 espectadors. Gran Hotel, s'ha de dir, té un, darrere hi ha un públic fet arrel d'aquestes tres temporades. Dit això, precisament ahir, doncs va iniciar la tercera temporada de...
Segona
temporada de Con el culo a l'aire, amb molt bons resultats, 3.839.000 espectadors.
Molt bé.
És una xifra molt bona, 20% de share. Per tant, Antena 3... Antena 3 que
està escurçant el cap, igual que fa en Mairal.
Sí, exacte. I Antena 3 doncs, que comença amb molt bon peu o que segueix tinguent molt bona acollida en les seves ficcions, almenys pel que fa a Gran Hotel i Con el culo a l'aire. Un Con el culo a l'aire que recordem que és una comèdia i suposo que pel moment que és també va bé o també convida la gent a poder-la veure en família i riure una estona, que sempre és agraït. Una notícia internacional, abans d'entrar en el Don de Alba, si et sembla, Joan, molt sí, ràpidament, sí. És que hi ha una sèrie que sé que a tu particularment t'agrada molt, que és Herois, sí. I t'he de dir que MSN i Xbox preparen la tornada de la sèrie Herois 3 anys després de ser cancel·lada.
En sèrio?
La ficció regressarà, tornarà...
Mairal, descorxa el cava, sisplau. Sí, sí. Ara sí que pots descorxar el cava.
Herois tornarà amb noves històries i cameos del repartiment original. Fa 3 anys que la NBC doncs, va decidir cancel·lar la sèrie, tu ho sabràs ben bé, i no renovar-la per una desitjada 5ª temporada.
Sí.
Doncs ara la sèrie creada per Tim Kring podria tenir una nova oportunitat de la mà de MSN, que està mantinguent doncs, converses amb la cadena per fer possible doncs, la tornada d'aquesta ficció fantàstica a través de Xbox Live.
No m'estranya perquè Verónica Mars, una sèrie que va ser cancel·lada, gràcies al crowdfunding, farà la pel·lícula.
Exactament.
I va ser a través una inversió sobretot milionària a través del crowdfunding que va recolzar aquesta proposta i jo crec que a partir d'ara moltes propostes i més pel tema d'internet sortiran una altra vegada.
Exacte, doncs el projecte té com objectiu, no té només com objectiu fer la tornada de la sèrie, sinó també vol ampliar-la a noves històries i herois. Mentre que bueno, es buscarà una mica la mescla aquest de cameos, de repartiment de la sèrie... I tot va començar doncs, a febrer, quan MSN va contactar l'executiu de NBC, ja de Miranda, per supervisar la producció dels nous projectes d'entreteniment per la Xbox amb el president de la CBS, Nancy Telem, que es va sumar a l'equip doncs, la passada tardor. És a dir, que van ser una mica aquelles reunions internes que van portar una cosa a l'altra i que van produir doncs, converses que els van portar a plantejar-se aquesta 5ª temporada d'Herois que sembla ser està en bon peu per tornar-se a emetre.
Doncs una gran notícia, com hem dit abans, descorxarem el cava i bé... Gràcies, Mairal.
T'ha agradat aquesta sorpresa?
Molt bé, molt bé. Omplo les copes amb xampany de marca que no direm perquè bé, no direm i brindem per... Bueno, almenys crec que és una gran notícia per mi i dit això anem a parlar de més temes del món de les sèries i concretament del que hem citat abans, el Don de Alba. Així que endavant, Mairal.
Puedo ver cosas que nadie más puede ver. Ese es mi secreto. Cuando era niña soñaba con vivir dentro de una de estas bolas de nieve.
Patricia Montero.
Pensaba que ahí dentro nunca podría pasarme nada mal. ¿Nunca has tenido la sensación de que el destino está escrito? ¿De que las cosas tienen que ocurrir como ocurren?
No puedes vivir de espaldas al don.
Tú eres la que tiene el don. Tú sabes ayudar a esas almas. Yo no sé hacerlo, ni quiero.
Diles que mi hija está ahí dentro.
¡Eh! ¡Ayuda, niña, ahí dentro!
A mí me acaban de decir que no queda nadie.
Está tirada en el suelo, no puede salir.
¿Cómo lo sabe?
Martín Rivas.
En el incendio te salvaste de milagro.
Ese milagro se llama Alba.
No creo en los milagros. Este momento. No me cierra el misterio que esconde Alba porque con ella cualquier cosa es posible.
Antonio Hortelano.
Sé que Alba Rivas tiene un secreto y voy a averiguarlo pase lo que pase.
¡Ahora!
La primera producción de Disney en España.
Tienes que avanzar, Zoe. Si puedes ver una luz, ve hacia ella. Este ya no es tu mundo.
No es muy normal que resuciten los muertos.
El Don de Alba. Portem dos capítols d'aquesta ficció. I bé, a mi personalment és una sèrie que em va agradar més el segon capítol que el primer, però de moment encara no m'acaba de convèncer a mi aquesta proposta produïda per Walt Disney i que emet Telecinco. Jo no sé què em pensa en Ferran Perico sobre aquesta proposta, si ja podeu veure el segon capítol del Don de Alba.
Sí, he vist els dos primers capítols d'aquesta primera temporada. A mi també em va agradar una mica més el segon capítol, però tinc força peros. Un és, a mi m'agrada la idea, m'agrada la temàtica que se'ns exposa a la sèrie, entre altres coses perquè crec que no s'ha exposat abans d'aquesta manera. Crec que es fa de manera molt sutil, de manera molt familiar i molt ben tractada, és a dir, de manera molt curosa, s'arriben a l'espectador, d'un tema... per molta gent desconegut, per molta gent repudiat, com és el tema doncs, de les vides passades o la reencarnació. Per tant, crec que és un tema delicat, que molta gent hi costa entrar, però crec que la sèrie ho planteja d'una manera molt, molt cuidada per arribar a l'espectador. Per altra banda, he de dir que Patricia Montero no em sembla una actriu de les que marquin una època, crec que compleix, però el que sí que no em xirria més o no m'acaba de convèncer gens ni mica és el seu company de repartiment, Martín Rivas. és un noi que físicament doncs té, és atractiu, o sigui, té un atractiu físic i pot entrar en el perfil físic del personatge, però no me'l crec, no me'l crec. Crec que en aquest, almenys en aquesta proposta, no m'arriba perquè crec que no actua des de l'habilitat. Jo, si més no, així ho sento. No em convenç la seva interpretació. I considero, o m'agradaria, vull veure una mica el desenvolupament d'aquesta sèrie en aquesta primera temporada, perquè la idea està clara, del que se'ns explica, el que se'ns exposa està molt clar, però la manera d'exposar-ho pot caure a vegades en el parany de reiteració, d'exposar un mateix tema de la mateixa manera, si simplement variant el protagonista de la història. No? Aleshores, em crea el dubte de si realment serà així, serà la tònica habitual, que simplement canviarà, per exemple, en el capítol 2 era un noi motorista i en el 3 serà una noia ballarina, per dir alguna cosa.
Sí.
És a dir, si només canviarà el personatge de la trama, de la història, que es tractarà, o bé s'utilitzaran diferents tipus de recursos. Per ara, en els dos primers capítols s'ha utilitzat el mateix. Per tant,
hi ha una trama de rerefons una mica que teòricament veurem com l'exploten, però passa una cosa, que jo ja he vist alguns capítols de la sèrie anterior que era Entre Fantasmes, que sí. La podem veure
Jennifer
sempre,
Love Hewitt
a Divinity, i que interpretava Jennifer Love Hewitt amb bastant més carisma, crec, que Patricia Montero, i era una sèrie que bé era autoconclusiva, també era de cas per capítol absolutament, i que pot entrar segons quins espectadors pot caure la reiteració. És pràcticament igual, vull dir, es canvia l'escenari, es canvien un parell de coses, però pràcticament la sèrie és idèntica. Llavors, la sèrie, a partir d'aquí, a veure si pot trobar la seva pròpia personalitat i avançar amb aquesta trama, com he dit, que és secundària del cas del capítol que ens han portat aquests dos primers capítols, i a veure com evoluciona d'alguna manera aquesta trama secundària, que sembla que serà de més llarg recorregut.
La pregunta és, serà sempre, veurem cada capítol rere capítol a Patricia Montero com es reuneix amb els familiars i fa el mateix procés que aquest segon capítol? Si és així, crec que la sèrie corre el risc de cremar-se molt ràpidament per caure sempre constantment en la mateixa idea. Jo crec que la temàtica permet jugar molt, permet jugar, si més no, força, però tampoc és fàcil poder seduir l'espectador capítol rere capítol oferint coses diferents de la mateixa manera.
Dit això, el segon capítol, a diferència del primer, una de les coses que em va agradar, tot i que tampoc va sortir excessivament, va ser Antonio Hortelano. Em va agradar molt l'actuació, me'l vaig creure molt, el seu personatge. Crec que actua des de la veritat, com hem parlat abans, i crec que ajuda bastant aquesta proposta. Però de moment no s'ha tenint tan pes com estigui tenint el personatge de Martin Rivas.
Si més no, l'audiència justet, perquè està tot just el segon capítol, i els números, si mirem els números, estem parlant de 2.100.000 espectadors, que és molt poc.
11%.
Un 11% de xarxa és molt poc per una ficció. A la primera temporada i el segon capítol, que és teòricament quan l'audiència ha de recolzar més.
I pensem que la segona temporada hem parlat de El cul a l'aire, ha tingut un 20%. Comparem xifres d'una sèrie que porta encara més temps, com era El cul a l'aire, 11%, 20%,
no, que estem
és una
parlant,
gran diferència.
Estem parlant d'un 1.500.000 de diferència. És moltíssim. És moltíssim. Si segueix amb aquestes dades, Família va renovar per la segona temporada en principi, se'ns ha dit, per unes dades similars.
Però és una sèrie més barata, no té efectes especials com aquesta.
Exacte, però haurem de veure quina sort corre doncs, aquesta ficció amb Patricia Montero i també doncs, Martin Rivas. Jo d'entrada m'agradaria que hi anés bé per la temàtica, perquè crec que és algo que no ofereixen altres propostes o que s'allunya força del convencional. Però crec que pel que he comentat, perquè és un tema que molta gent repudia, que per molta gent no accepta o té la mira tancada a l'hora de poder-ho acceptar i ho pren com bajanades o com una cosa molt de ciència-ficció que no vol imaginar-se o que no li convé imaginar-se, molta gent li pot donar l'esquena, apostar, si més no, per donar-li una oportunitat a aquesta proposta.
I jo crec que en molts canals també s'ha fet l'Entre Fantasmes i molta gent també compara, que no s'ha de comparar mai a la Hewitt amb la Montero. Però bé,
ni els medis que tenen als Estats Units amb els que tenen aquí. Per tant, no es pot comparar.
No es pot comparar, tot i que bé, penso que els efectes especials no són el pitjor d'aquesta producció.
I dit això, doncs un programa ple de novetats, ple d'actualitat, amb notícies bones, notícies no tan bones, com és el tancament d'Alta Films
sí.
i hores baixes pel cinema espanyol, des d'aquí ho lamentem, però que no lamentem és que ens hagueu acompanyat i per tant us emplacem a la setmana que ve amb un nou Planeta Cinema a través del 94.4 FM de 7 a 8 amb Joan Boter, amb David Mairal, amb Ferran Periques, així que us desitgem que ens acompanyeu en aquesta cita en Planeta Cinema 2.0. Moltes gràcies i bon cap de setmana!
Bon cap de setmana, planetaris! Fins la setmana que ve! Adeu!